Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Sabadell ja disposa de l'anomenada policia de districte, que consisteix en agents especialitzats en cada zona, en cada una de les zones de la ciutat, per detectar les problemàtiques abans que es compliquin. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La nova divisió compta amb 51 efectius, dels quals 44 estaran al carrer de dilluns a diumenge, de 6 del matí a 10 de la nit. El tinent d'alcaldessa de Seguretat, Jesús Rodríguez, explica en què es traduirà aquest nou model.
Implica pues, que tindrem, a partir d'ara es visualitzarà molt més la presència motoritzada dels policies. Les motos es fan servir per arribar a la zona del barri i a partir d'aquí la gent ha d'interactuar a peu amb els ciutadans i ciutadanes de la zona, els comerços i en les associacions de veïns, que ja estan a requeriment. Implica pues, que tindrem pues, més presència quotidiana dintre de l'entorn més proper dels ciutadans.
Amb tot, hi haurà 17 agents més als carrers que durant el mandat anterior.
El sindicat Comissions Obreres i la Cambra de Comerç de Sabadell reclamen mesures urgents per evitar més ascensos de l'atur com el d'aquest mes de febrer.
Els dos agents consideren imprescindible impulsar ajudes directes per als petites empreses, especialment les del sector serveis, molt afectades per les restriccions. També demanen protecció per a la ciutadania que pot trobar-se en una situació irreversible quan s'acabin els ERTOs.
I en esports, el Sabadell podria comptar com a gran novetat amb el Álvaro Vázquez per al partit d'aquest diumenge contra el Màlaga.
El davanter badaloní s'ha entrenat amb la resta del grup en la sessió d'avui al Car de Sant Cugat i tot apunta que podria jugar l'enfrontament a la Rosaleda. El Màlaga, per la seva banda, ha perdut Pablo Chavarría, que s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll esquerre.
Són algunes de les notícies que us repassarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 12 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables des de fa dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Arribaran canvis? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Iniciem el repàs del temps. Parlem d'una jornada avui marcada de nou per la nuvolositat força abundant. En conjunt núvols alts i mitjans que al llarg de la tarda s'han anat trencant. Hi ha algunes ullades de sol, però a més també parlem d'alguns intervals de núvols baixos que a mesura que es vagi acostant al vespre seran cada cop més extensos a punts del litoral i del prelitoral. Durant la matinada de demà ens trobarem amb aquests núvols baixos. La resta del territori, el cel una mica més assolellat que no passa avui i especialment al matí. De fet, durant la jornada de demà parlarem d'un centre del dia amb molt de sol, llevat dels núvols d'evolució diurna que creixeran a punts de muntanya, sobretot al prelitoral, i de les nuvolades més desenvolupades que creixeran al Pirineu i Prepirineu. De fet, durant la tarda s'espera alguns ruixats aïllats, febles o localment moderats i minsos a punts de la serralada, tant del Pirineu com del Prepirineu, amb una cota de neu que rondarà els 1.800 metres. Demà la temperatura mínima quedarà amb valors més baixos en general, mentre que la màxima tendirà a pujar lleugerament arreu del territori. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la B30, 3 quilòmetres a Cerdanyola en sentit nord i 1 quilòmetre a Barberà per enllaçar amb la C58 en sentit sud. A Barcelona trobem trànsit dens a la Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i el túnel de la Rovira en els dos sentits. Aquesta setmana s'ha activat el nou model policial de proximitat del govern Ferrés. Es tracta de la divisió de policia de districte, que pretén tenir una patrulla d'agents de 6 del matí a 10 de la nit tots els dies de la setmana a tots els districtes de la ciutat. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, el tinent d'alcaldessa de Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez, explica que dilluns es van formar els agents destinats a aquesta unitat i ahir al matí van començar a patrullar.
En total, la nova divisió comptarà amb 51 efectius, 44 dels quals seran agents de carrer. És un 20% de el total del cos policial. El tinent d'alcaldessa ha detallat com s'organitzaran per arribar a tots els racons de la ciutat.
Tindrem fixa a cada districte una parella d'agents al matí i una parella d'agents a la tarda. Què passa? Que com tenen el torn de descans, entra una altra parella al matí i una altra parella a la tarda. Però sempre, sempre seran els mateixos agents. O sigui, cada districte tindrà 8 agents interaccionant amb els veïns i veïnes.
El dispositiu preveu reforçar la presència policial durant els horaris comercials a les entrades i sortides escolars i de 7 de 10 de la nit quan hi ha més incidències relacionades amb la seguretat ciutadana. Rodríguez defensa que així ho han demanat al veïnat.
Portem relacions a les distintes associacions de veïns i, de fet, una de les coses que surten era pues, la necessitat de més seguretat als barris, una atenció més directa i que per part dels agents tinguessin un coneixement més efectiu de la zona on estaven destinats.
Amb aquesta nova unitat, el govern de coalició defensa que hi haurà 17 nous agents als carrers amb el model de proximitat del mandat anterior i que l'horari dels patrullatges augmentarà 7 hores diàries.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Els indicadors de la pandèmia mantenen la tendència a l'alça iniciada la setmana passada a la ciutat. Segons les dades del Departament de Salut, la velocitat de contagi ha passat de l'1,20 a l'1,26 en les últimes 24 hores. També ha crescut el risc de rebrot en 8 punts, situant-se als 281. Per contra, la incidència acumulada a 14 dies ha baixat fins als 221 casos per cada 100.000 habitants, mentre que hi era de 225.
En les últimes hores s'han detectat 39 casos nous de coronavirus a la ciutat, elevant el nombre de contagiats des de l'inici de la pandèmia als 15.365. Així mateix han mort dues persones més per la Covid-19, de manera que Sabadell suma 516 defuncions per aquesta causa des del març de 2020. En paral·lel, el procés de vacunació segueix endavant, amb 394 persones immunitzades més que ahir. Ara hi ha 18.554 sabadellencs vacunats, dels quals 4.763 haurien també rebut la segona dosi.
Al final del mes de febrer ha portat un augment de la incidència del coronavirus a les aules sabadellenques, tot i que no arriba ni a la meitat la pujada de casos. Els grups confinats per un cas positiu superen de poc els 25, una quarta part més que ara fa 15 dies.
Així és, hi ha un total de 26 classes aïllades. La dada pateix un augment respecte a la vintena de grups de fa dues setmanes.
En conseqüència, augmenta el volum de persones confinades als centres educatius locals,
que en aquests moments se situen en els 686. Són un 50% més aproximadament respecte a les 440 persones en quarantena del 18 de febrer dimarts.
En canvi, baixa el nombre de positius detectats en els últims 10 dies,
que aquesta setmana se situen en els 40, que són 4 menys que fa 15 dies.
L'escola industrial, al centre, és l'equipament educatiu amb més persones confinades, un total de 77, i té dos grups tancats per un positiu de Covid-19 en els últims 10 dies.
També es troben en dues classes aïllades a l'Institut Arraona, el Vallès, el Palau Vila, l'escola Sallarès i Pla i també la nostra llar.
I a Catalunya pugen a 936 els grups escolars confinats.
Són 41 més que en el darrer balanç del Departament d'Educació. Les persones confinades pugen fins a les 23.438, més de 1.322 que l'últim recompte. A hores d'ara hi ha un centre tancat, la llar privada Cavall Blau de Terrassa, i es registren 1.930 positius en els últims 10 dies.
El sindicat Comissions Obreres i la Cambra de Comerç de Sabadell mostren preocupació per l'augment de l'atur durant el mes de febrer, un increment que atribueixen a l'impacte de les restriccions, sobretot en les empreses del sector serveis. És per això que reclamen a les administracions mesures urgents per evitar que l'ascens se segueixi produint mes rere mes.
Des de Comissions Obreres consideren que les mesures haurien d'anar en un doble sentit: ajudes directes a les empreses i protecció dels ciutadans. Així ho ha apuntat el secretari general del sindicat al Vallès Occidental i a Catalunya Central, Enrique Rodríguez, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Generem prestacions que siguin extraordinàries, contributives i assistencials per evitar situacions d'extrema precarietat i d'insolvència que es donaran, que s'estan donant. No? I per això ha d'haver-hi una coordinació entre renta garantia i ciutadania, a més d'una millora, i també l'ingrés mínim vital.
Des de la cambra, per la seva banda, destaquen la necessitat de reactivar el consum. Segons el seu president, Ramon Alberic, per assolir aquest repte, el primer pas és sanitari, un reforç de la campanya de vacunació.
Les vacunacions són el primer pas per poder eliminar les restriccions, per poder eliminar o reduir els confinaments, i en aquesta mesura després ens hem de bolcar tots i hem d'anar tots a una per posar tot el que estigui al nostre abast per generar la reactivació econòmica i per permetre que les activitats es recuperin. I si les activitats es recuperen, es reactivarà el consum i s'engegarà una altra vegada la roda de l'economia.
Alberic alerta que aquestes mesures s'han de prendre de forma immediata, perquè cada dia de restriccions suposa una pèrdua de desenes de milions d'euros per l'economia catalana.
Ha mort l'empresari Josep Bombardó a l'edat dels 74 anys. Va ser president de la Fundació del Disseny Tèxtil, la Fundit, Fundació per la Indústria, i president del Gremi de Fabricants. La seva secretària general, Núria Aymerich, diu que se'n va un home entregat, coratjós i dialogant.
Un home empresari, un home emprenedor, un home entregat a la ciutat, a les institucions, que ha estat un gran defensor de la creació d'ocupació, de la indústria tèxtil, però un home bàsicament intel·ligent, treballador, amb coratge, un home valent, un home que establia diàleg amb tothom, que era un molt bon negociador, que arribaves a acords amb ell, que era un home de tracte fàcil per la seva intel·ligència i per la seva vocació d'arribar a acords.
Bombardó creia que el progrés social només ve d'aquelles societats que tenen una cultura industrial forta.
I per això va dedicar totes les seves energies a vestir-la, fundant també la Confederació de la Indústria Tèxtil, Texfor. Fou impulsor de l'ESDI i estava molt vinculat a la ciutat i al país. I era de l'opinió que el treball a la indústria havia de destacar pel valor que portés i no pas pels salaris baixos.
I precisament el director general de la Fundació per l'ESDI, Antoni Garrell i Llorenç Guilera, presenten el llibre Productos y Servicios Inteligentes y Sostenibles. El document basa el futur industrial amb els pilars de l'ecologia i la intel·ligència artificial.
En les seves pàgines es defensa la idea que el futur passa per criteris sostenibles i d'ètica sobre l'estètica. En aquest sentit, apunten que la indústria ha de ser una quarta revolució perquè sigui viable i per això el mercat laboral del futur augmentarà buscant treballadors més qualificats. Són declaracions d'Antoni Garrell al programa Al Matí.
Hi ha la tecnologia suficient perquè en lloc de treballar 40 hores a la setmana se'n treballin 20. Estem molt semblant a el que passava al segle XIX, amb el vapor. El vapor d'avui és la capacitat de càlcul que tens instal·lada a les empreses. Per tant, és hora d'extreure capacitat productiva de la tecnologia i que això reverteixi en benefici dels qui fan, lògicament, la inversió i arriesguen, però també de la societat i dels treballadors.
Garrell creu que cada cop hi ha més població amb consciència ecològica. No obstant això, la indústria encara no ha fet aquest canvi i, segons apunta, si no revertim aquesta situació insostenible, provocarà noves crisis naturals com la de la Covid.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
La família d'Helena Jubany denuncia que hi ha persones que saben coses sobre l'assassinat de la jove i que no ho estan explicant. El seu germà Joan Jubany sospita que hi ha gent que dues dècades després continua encobrint el principal investigat en el cas, Santi La Iglesia. Jubany ho ha dit avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Amb les accions que s'han fet a partir de la reobertura i els nous testimonis que havien començat a declarar i que estaven aportant encara més noves informacions, fet que motivava el jutge a continuar ell mateix citant nous testimonis, doncs aquí hi ha una colleta de gent molt concreta que estan protegint a l'investigat i el que volem és que parlin, que algú d'ells parli, aquesta comunitat, aquesta ciutat, la societat catalana en el seu conjunt no estarà tranquil·la fins que se sàpiga la veritat.
Joan Jubany ha intervingut a l'emissora municipal l'endemà que l'Audiència de Barcelona hagi revocat la reobertura del cas de la seva germana.
Ha afirmat que ha estat un cop dur i inesperat i s'ha preguntat per què la justícia està actuant d'aquesta manera. En aquest sentit, Joan Jubany ha afirmat que els testimonis que han passat des del juliol passat pels jutjats de Sabadell han aportat proves suficients com per continuar investigant els fets que van tenir lloc l'any 2001. A la ciutat. Jubany no ha concretat ni quin tipus de recurs presentaran perquè la instrucció de l'assassinat d'Helena Jubany continuï endavant, però ha assegurat que aniran fins al final perquè, tard o d'hora, es conegui tota la veritat del que va passar.
Helena Olivella s'endú el primer premi del concurs de cartells del 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora.
Aquest concurs, dotat amb 800 euros i que adoptarà la imatge per la campanya institucional del 8 de març a la ciutat, s'ha entregat aquesta tarda en un acte informal al casal de Pere IV. Per Olivella, filòloga de professió, ha estat tota una sorpresa. El seu disseny pretén visibilitzar els pronoms femenins dins del temps verbal del present indicatiu.
I llavors veus que al darrere hi ha com uns altres temps, però que aquest és el que realment és el que importa, és l'ara. Jo treballo ara, no ho faré, sinó ara. I llavors també vaig pensar amb el ella, elles, perquè clar, és el llenguatge no en té culpa, però normalment no diem, quan conjuguem no diem ella, elles, i vaig pensar per què no, deixem ells una miqueta fora un temps i posem-les a elles.
En segon lloc, han reconegut la feina de Carla Duasso amb un redisseny a la icònica fotografia dels operaris esmorzant durant la construcció del gratacel Rockefeller a Nova York, ara, però, en versió femenina.
L'exposició Grafits pels Drets Humans recorrerà diferents equipaments de la ciutat arran de la bona acollida rebuda al Casal Pere IV.
La mostra inclou 16 grafits pintats per diferents artistes de l'associació sabadellenca Artefacto. Les imatges reflecteixen la interpretació dels artistes sobre algun dels articles de la Declaració Universal dels Drets Humans, com el dret de la vida, la igualtat de totes les persones davant de la llei, el dret a la lliure circulació o la llibertat de pensament, entre d'altres. Des d'aquesta setmana fins al 21 de març, l'exposició estarà al Centre Cívic de la Concòrdia i, posteriorment, al Centre Cívic de Torre Romeu, la Biblioteca de Ponent i al Centre Cívic de Can Puiggener.
Els alcaldes de Castellà i Sant Llorenç Savall, Ignasi Jiménez i Joan Solà, reclamen més presència dels Mossos a la carretera B124, que separa els dos municipis.
Els dos valles han denunciat que, per carta, que trànsit en aquesta via es porta l'accés al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, s'ha intensificat exponencialment arran del confinament comarcal. Això, segons els alcaldes, ha portat a l'augment dels accidents en una carretera a l'avança en una desena els últims dies. A tot això hi cal sumar un augment de les caravanes i furgonetes que pernocten al Parc de Sant Llorenç. Amb tot, demanen més controls tant a la B124 com a la C1415, entre Terrassa i Castellà.
I Renfe invertirà prop de 2,5 milions d'euros en la millora de l'accessibilitat de l'estació de Vacarisses Torreblanca.
L'actuació, que s'allargarà durant 16 mesos, preveu la construcció d'un pas elevat que connectarà les dues andanes de l'estació i la instal·lació d'ascensors. Així mateix, també s'allargarà l'alçada de les andanes per arribar als 68 centímetres sobre la cota del carril i es construirà una nova zona d'aparcament.
Els sabadellencs David Merino i Laia Barcons protagonitzen el nou videoclip Que la cultura no deje de sonar. Després de l'èxit viral del tema Sent el Nadal a Sabadell, Merino ha volgut comptar per aquesta nova interpretació amb la ballarina sabadellenca.
En el videoclip es poden veure imatges des del terrat de l'Hotel Urpí i el teatre principal on balla Laia Barcons. El saxofonista ha explicat el perquè del teatre, que és l'eix central de la peça audiovisual. Són declaracions al programa al matí.
Per la història que té i com és, potser passa molt desapercebut a la ciutat i a la comarca en si. El teatre no és molt gran, però és molt cuco, no? I és molt proper. Llavors, orientar el que era la cançó i la frase, el missatge que volíem donar, era molt adient aquesta localització. Trobava que era sí o sí el més important.
Que la cultura no deixi de sonar vol reivindicar els més de 700.000 autònoms que ara estan a l'atur i treballen al sector cultural. El vídeo ha superat el miler de visualitzacions només en 3 dies.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
A Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Amb una taló. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, amb un al taló, a Ràdio Sabadell.
Amb un al taló.
Amb la col·laboració de l'Estat.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. Una actualitat que comencem parlant de xifres sanitàries perquè Espanya supera les 70.000 morts per coronavirus.
Després de registrar 446 defuncions més en les darreres 24 hores, l'Estat ha superat aquest llindar, concretament amb 70.247 morts atribuïdes a la pandèmia. Un trist llindar que també han superat països del nostre entorn com França, el Regne Unit o Itàlia. Espanya és el desè país del món amb més morts per coronavirus.
Salut vol mantenir el confinament comarcal per Setmana Santa.
Segons fonts del departament, Catalunya i el País Valencià són partidàries de mantenir les restriccions per Pasqua. Les dues comunitats han acostat posicions per mantenir una posició comuna de cara a principis d'abril.
La Fiscalia no veu delictes d'odi en el tracta dels militars, en què es parlava d'afusellar 26 milions de persones.
El Ministeri Públic considera que és una conversa privada entre amics i creu que està emparada en la llibertat d'expressió i opinió. Segons l'escrit presentat als militars, no tenien la intenció de fer arribar la conversa més enllà del grup de WhatsApp i no incidiria a la violència, afirmant que només és un descontentament amb la situació política.
El conseller d'Interior en funcions, Miquel Samper, assegura que es publicaran els protocols d'ordre públic perquè estiguin a l'abast de la ciutadania i de les entitats.
Samper ho ha dit a la Diputació Permanent del Parlament, on ha comparegut per parlar dels aldarulls en les últimes dues setmanes. El conseller assegura que els Mossos no han pogut mediar amb els manifestants perquè no hi havia ningú que els liderés. En total, hi ha hagut 136 detencions.
Presó provisional sense fiança per als 8 detinguts que van actuar en grup en els aldarulls de dissabte a Barcelona.
Se'ls atribueixen, entre altres coses, la crema d'una furgoneta de la Guàrdia Urbana a la Rambla durant la mobilització. El jutge els imputa delictes per un intent d'homicidi, danys, desordres i pertinença a grup criminal.
L'excomissari de la Policia Nacional, José Manuel Villarejo, quedarà en llibertat després de 3 anys de presó preventiva.
El jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, instructor de la macrocausa Tàndem, ha acordat deixar-lo en llibertat. El magistrat ha pres la decisió després que la Fiscalia Anticorrupció hagi sol·licitat l'excarceració de l'excomissari i ho fa per la impossibilitat de celebrar el judici abans que es compleixi el màxim legal de 4 anys de presó provisional.
I l'Audiència de Barcelona obliga el jutjat de Manresa a reobrir la causa per una detenció il·legal l'1 d'octubre a Fonollosa per part d'agents de la Guàrdia Civil.
L'Audiència ha acceptat parcialment el recurs presentat per la defensa i obliga a reobrir la causa contra els agents que es podrien enfrontar a penes de presó. Per contra, l'alt tribunal ha rebutjat reobrir la investigació per les càrregues policials contra els lesionats.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell podria recuperar efectius per visitar aquest diumenge a la Rosaleda. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
En el dia de tornada a la feina dels homes d'Antonio Hidalgo, al CAR de Sant Cugat, Álvaro Vázquez s'ha exercitat amb la resta dels seus companys.
Ho ha fet durant bona part de la sessió i apunta a Màlaga, després de perdre's les dues últimes jornades davant l'Espanyol i l'Albacete. Per contra, Gregor Sierra i Pedro Capó han fet treball específic al marge i la seva participació és més complicada. La infermeria Arlequinada es podria acabar buidant a finals de mes amb Aleix Coc i Néstor Querol, tots dos retallant els terminis previstos de les seves lesions. A la Rosaleda, els Sabadell sortiran descens per primer cop després de 3 jornades. Avui, en roda de premsa, el porter arlequinat Ian Mackay s'ha mostrat convençut que serà circumstancial.
Es cierto que al final, yo te hablo personalmente de mí, pues al final cuando acaba la jornada siempre lo miras, aunque bueno, vas mirando todos los partidos que hay durante la jornada y ya lo vas sabiendo. Yo creo que, y espero que sea circunstancial, que estemos ahora mismo en puesto de descenso, porque confío plenamente en el equipo y la verdad que ya te digo, me quedo con cómo estamos compitiendo y yo creo que vamos a salir del descenso, pues espero que esta semana ya y poder sacar los 3 puntos en Málaga.
Demà l'equip s'entrena novament al CAR abans d'aquest Màlaga-Sabadell de diumenge a les 2, des de mitja hora abans, al Sabadell en joc.
El juvenil A del Sabadell haurà d'esperar per disputar l'última jornada de la primera fase Divisió d'Honor. Dissabte s'havia de jugar el darrer partit a Olímpia contra l'Ebro, però la federació ha decidit ajornar la competició fins que s'aixuguin tots els partits pendents pel coronavirus.
L'Ebro, per exemple, en té 2 d'ajornats. L'ens federatiu ha marcat el 4 d'abril com a data límit per acabar aquesta primera fase. Miqui Lladó és el tècnic del juvenil arlequinat.
És aquest any excepcional on a causa del Covid s'aplacen partits i s'ha d'homogenitzar com si diguéssim un altre cop la competició i ens tocarà esperar, no podem fer-hi res, entrenar, guanyar minuts i confiança a través de partits amistosos i una final a Ebro.
Recordem que el Sabadell juvenil tercer amb 26 punts es jugarà en l'última jornada aquest accés a la fase pel títol de la Divisió d'Honor. Només una combinació amb 3 equips implicats més faria que els de Miqui Lladó es quedessin fora.
En vòlei, el sènior masculí del Club Natació Sabadell s'ha classificat matemàticament per les fases d'ascens. La rúbrica va arribar dissabte amb el triomf per 0-3 a la pista del vòlei Manresa.
Ara mantenen el frec a frec a 50 punts amb el líder, el Roquetes, l'altre equip que farà les fases. Jordi Fernández és el tècnic del club.
Evidentment, ja dic, estar en la fase d'ascens tot és sempre molt més fàcil, no? Tens, ja t'encamines una miqueta pensant en aquell 23 d'abril que comencen i comença a treballar cosetes amb 2 mesos vista, no? Però bueno, com que tenim aquesta il·lusió, aquesta possibilitat de poder quedar campions, aquests quatre partits segueixen sent molt, molt, molt importants.
El femení, per la seva part, també té les fases d'ascens a tocar, gràcies al 0-3 a l'Hospitalet i la derrota del Bordils 2-3 a casa davant el Sant Cugat. Només queden 3 punts per garantir el bitllet i tot fa pensar que hauria de ser aquest dissabte davant el Lleida, ja descendit. El tècnic Hugo Gotuzzo així ho espera.
Si bien es cierto que si ganamos este fin de semana, decimos que matemáticamente estaríamos clasificados, creemos que podemos hacer un poquito más, a pesar de que tenemos dos partidos muy, muy, muy difíciles fuera de casa, ¿no? Los dos que nos quedan son tanto San Jus, que está muy fuerte en esta segunda vuelta, y Barça, que es el único que nos ganó. Bueno, en el medio viene Sawyer, y tenemos este fin de semana al colista. Así que esperamos poder este fin de semana certificar la clasificación y ya preparar esa fase de ascenso a conciencia.
Dissabte, doble ració de vòlei a les naus, a 4:45, el masculí del club contra el Sant Martí i 2 hores més tard, torn del femení davant el Lleida.
Més notícies en format més breu. Pas de gegant de l'Oar Gràcia femení cap a la permanència a la divisió d'honor plata.
La victòria per 27-22 contra el Coel Almassora permet les gracienques deixar el descens a 5 punts quan només resten 6 jornades per acabar el campionat. Marina Tomàs, autora de 10 gols, reconeix que la salvació encara no està decidida al 100%.
Que aquesta victòria el que ens donava és l'oportunitat d'aconseguir l'objectiu, que és salvar la categoria. Sí que és cert que els equips de baix doncs, estan una miqueta més despenjats de nosaltres, però en aquesta lliga tothom pot guanyar a qualsevol equip, la veritat.
Dissabte a les 6 al Gràcia, visita la pista de la Roca, l'equip que té just per sobre la classificació.
Quarta victòria en 4 jornades del futbol sala Sabadell femení a la divisió d'honor catalana.
L'última per 1-3 a la pista del Morell, que també arribava invicta a la cita. El tècnic Xavi Muñoz ressalta la dificultat de guanyar la pista de l'equip tarragoní.
El Morell és un dels candidats de quedar primer. Això està clar, perquè a la seva pista pocs equips puntuaran. Vale, una pista molt dura, amb un equip que sap molt bé el que juga i un equip que competeix molt bé. I portant tres partits guanyats, sí que és cert que per la mínima, crec que per un gol o dos gols, però bueno, és un equip que és molt defensiu i el que té és molt competitiu i acostuma a tirar els partits endavant.
Ara la plantilla arlequinada descansa aquest cap de setmana per la retirada del Montblanc i no tornarà a jugar fins al diumenge 21 a la pista del 7-10.
I avui acabem parlant de rugbi perquè a les portes d'un nou 8M, el primer en època de pandèmia i amb restriccions, el Sabadell Rugby Club ha iniciat una campanya carregada de simbolisme.
Entre els diferents missatges feministes de l'entitat, l'escut modificat excepcionalment per l'ocasió o enquestes a Instagram per donar a conèixer la història del rugbi femení. Montse Martín és la capitana de l'equip i secretària del Sabadell Rugby Club.
Vam tenir aquesta idea de fer com una mena de quiz, no? d'uns petits testos cada dia, per veure si la gent coneixia i alhora també doncs, penjar la informació relacionada amb cada pregunta. I d'aquesta manera doncs, que la gent pugui anar coneixent no? doncs, d'on va sortir el rugbi femení aquí a Catalunya, quines són les primeres jugadores de rugbi, etc. Bueno, això ja ho anireu veient durant tota la setmana.
Es pot trobar a l'Instagram del club, @sabadellrc. Tot i ser una entitat relativament jove, ja han demostrat el seu caràcter reivindicatiu amb d'altres accions, com ara el Movember, per conscienciar durant el mes de novembre problemes de salut de l'home.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Minut per 7:45, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 3 de març, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 del matí amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el 13 i a les 9 l'Amunt al Taló. Que acabeu de passar un bon dimecres, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.